teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. El Pop-Up es transforma cada dia com la Rosalia. Ahir va ser un programa molt musical i avui serà una mena de classe virtual, però també amb molta música. Jo no sé vosaltres, però a mi la primavera em transporta a escoltar molta més música. És dimarts, dia per treure profit a les xarxes i entendre-les. Amb la creadora i especialista en xarxes, la Belén Gaynor, analitzarem el màrqueting digital de Rosalia, li mirarem les seves xarxes, les deconstruirem. No sé què en deu pensar el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Si poses al Google Rosalia, et surten 103 milions de resultats i les tres primeres preguntes que es fa la gent són: quin és el nom real de Rosalia? Quins són els manaments de la Motomami? Quina edat té?
Mira, sobre l'edat hem d'explicar unes quantes coses, les expliquem després. La consulta de dos quarts avui té a veure amb el mòbil i el carnet i el cotxe i la moto. Connectarem amb l'exposició avui Homo Ludens. La Marisa Gil i el José Antonio Muñoz són aquesta exposició que parla de la influència dels videojocs en el nostre dia a dia. Anem per feina.
Amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. EAE Business School patrocina aquest espai.
Escoltar les cançons del primer disc de Rosalia el 2017 per comprovar la seva evolució artística. De la guitarra flamenca de Los Angeles, produït per Refri, passant per el Malquerer, produït per El Guincho, aquest nou Motomami ple de col·laboracions de luxe i els millors productors de tot el món per un disc pensat per l'era de TikTok. Motomami també és el nom de l'emissora de ràdio que Rosalia té al videojoc Grand Theft Auto i de l'empresa de management que la representa, administrada per la seva mare, l'autèntica Motomami. No us penseu que aquest programa hi ha unes quantes motomamis.
Belén Puelló, Belena Gaynor a les xarxes. Experta en estratègia digital i creadora de continguts.
Hola, Belén. Semblava que fossis un efecte de sona rient tota l'estona per sota.
És que m'estava fent molta gràcia lo de Motomami, de veritat. M'encanta aquest concepte. Estic
sí.
Enamorada.
I no et passa a tocar a les xarxes quan has de fer post? Ho poses molt?
Sí.
Una autèntica Motomami fa això. I parlem ja com els barrufets, però amb Motomami.
Sí, però és que és molt guai, perquè és que és una personalitat. Sí, com el nou disc de la Rosalia. És que és molt fort el que ha creat envers aquest concepte, no?
No, a mi m'està esclatant el cap amb moltes coses i crec que a nivell de màrqueting digital hem d'analitzar-la, no?, perquè hi ha algunes coses molt novedoses. Jo, per exemple, avui estava mirant el vinil, no?, de Motomami, i és vermell, i saps que... És que és una mica fric explicar això, però m'ha transportat... L'últim vinil vermell que vaig tenir a la meva vida era el de Ramoncín.
Ostres, déu-n'hi-do!
De Ramoncín a Motomami, els vinils vermells. Bé, avui doncs fem aquest taller de xarxa i avui volem analitzar unes xarxes que donen molt de sí, les de la Rosalia. Si l'estrena del seu últim àlbum, Motomami, ha revolucionat a tota la indústria musical, també ha sigut un gran boom a totes les xarxes socials, no, Belén? Avui ho analitzarem. Bé, com comencem? Perquè hi ha molta teca a analitzar, no?
Doncs sí, perquè la Rosalia és una artista 100% digital, entén molt bé les xarxes socials i anirem analitzant una per una a veure què és el que fa i la primera serà Instagram.
Va, som a l'Instagram de Rosalia, és rosalia.bt, no? .bt. Quina és la seva estratègia en aquesta xarxa, Belén?
Doncs mira, la clau de la Rosalia Instagram és bàsicament ser una millennial més, perquè té 28 anys, és del 93 com jo, és que estem beneïdes.
Mira, ara que dius això, és del mateix any que tu?
Sí, clar.
Ella és del setembre...
I jo del març, mira, d'aquí dos dies és el meu cumple.
Oi, mira, ja et felicito. Mira, aniversari, ja podem... Cumpleanys, hem de dir cumpleanys. En el cas de de Rosalia. No, que deia això de l'edat, perquè va haver-hi un moment en què a la Viquipèdia van posar que havia nascut a l'any 1993, crec, i ella es va reivindicar i va dir, no, soc del 92, i llavors ho van haver de canviar, i ara a Google encara no està canviat.
Ah, doncs, és del 92?
Sí. Ah, clar, t'ho has dit 93?
Jo pensava que era del 93.
A veure, espera't, hi havia un... No! Està malament la Viquipèdia.
Ah, doncs mira, malament.
I llavors, ai, que sóc molt friqui de Rosalia, no? Però, no, llavors ella fins i tot va dir que em va fer ràbia que va mal parlar de la Viquipèdia. Jo, que sóc molt fan de la Viquipèdia, va dir, no, és que no sóc del 92, s'han equivocat, però la Viquipèdia... Llavors ho van canviar a la 93.
Ah, d'acord, d'acord.
Llavors és del 92, tu del 93.
Jo del 93, no passa res, visc els 90.
Va. Sí, no ve d'un any, no ve d'un any.
Exacte. Va. Doncs bé, ella a Instagram penja contingut de tot tipus. No és una artista d'aquestes que pengen només continguts de promo de les cançons o concerts, sinó que nodreix de continguts digitals de tot tipus. O sigui, ella penja vídeos de la seva vida quotidiana amb el Rau Alejandro, de quan se'n va menjar por ahí, i a mi m'agrada molt uns stories que té destacats, que es diuen karaoke, i surt ella cantant a ple pulmó cançons que a ella li agraden, i això fa que la puguem conèixer una miqueta més a nivell personal i entrar al seu univers.
Van, hem fet un mix. Oh my God, Dua, forgive me. Don't show up, don't come out. And I will stop you. Dua Lipa fent de Billie Eilish, i fins i tot un que ahir era notícia, no?
Daddy Yankee,
que ahir va anunciar que ho deixava.
Pel preu de la gasolina.
Mira, el que passa que hem hagut de fer una edició tallant els buits, perquè, clar, com que les stories van... Cada 15 segons tot va saltant.
Clar.
I ella va fent les...
Però t'hi fixes? O sigui, podem conèixer quins són els gustos musicals de la Rosalia. Això és molt interessant.
I aquí també es veu com afina. Perquè Dua Lipa, jo, trobo que canta superbé i era, sí, en plan, això, telèfon mòbil en mà, no?
Sí.
També t'he fixades unes stories en les que reacciona el vídeo del youtuber Jaime Altozano. Es va parlar molt d'aquesta anàlisi que va fer del mal querer el Jaime Altozano, no?
Sí, perquè ella sempre està molt atenta als seus seguidors i als influencers que la segueixen, com les Kardashian, per exemple. Però en aquest cas va veure el vídeo de l'Altozano, que gairebé té 7 milions de reproduccions, i ella no va dubtar en reaccionar i donar el seu propi anàlisi de l'àlbum, explicant les referències, el significat de les cançons, i en definitiva va fer un track by track, però als seus stories. O sigui, no ho va penjar a Spotify, ho va fer a les seves xarxes socials.
I ara m'estic pensant que el pobre Altozano, si s'està currant la deconstrucció d'aquest nou disc, que cada un és una cosa diferent.
Clar, clar, ostres, pobre Altozano, no el traurà fins aquí 3 anys, pobre.
Tindrà una feinada brutal, no? Deconstruir això que ha fet ara, Déu-n'hi-do.
I ara, Mariola, t'explicaré una cosa que potser no saps sobre la Rosalia a Instagram. Tensió.
Potser ho has explicat al programa, això.
Sí?
Què vas a dir?
És que sóc una mica Dori, però... Bueno, potser la gent que ens està escoltant no ho sap, però la Rosalia té un compte secundari que es diu @holamotomami, on ella no segueix a ningú i té només 323.000 seguidors. Dic només perquè la principal té 19 milions i doncs és poc, 300.000 seguidors.
Quant temps fa que la té per això aquesta?
Pues no fa gaire, menys d'un any crec que la té. I allà penja continguts encara més naturals del que fa el seu compte principal.
Ara me'n recordo, Belén, m'ho vas dir però no per antena.
Ah!
Vas dir, ei, Mariola, que té una secundària. Ah,
val,
per això ho sabia jo.
Sí, i és guai aquest compte, o sigui, convidem els oients a que la segueixin i que la mirin una mica perquè penja coses que l'inspiren, o sigui, realment podem veure referències que després penja els seus àlbums o coses que penja, coses que a ella l'inspiren, coses i naturals del dia a dia.
És xula perquè són coses que ella vol destacar d'una altra manera, no tan promocional, sinó coses de la seva vida que li han agradat. I, per exacte, exemple, els últims posts, el que ha fet és, quan ella es va disfressar o es va vestir de reportera,
exacte,
anar a l'Hormiguero, i que, de fet, això ha estat un dels moments més virals de la promoció aquesta que ha fet, no? És el moment més viral perquè crec que YouTube ja té 1 milió, va vestir-se de la reportera, ella mateixa, y van a hacer estas preguntas.
¿Y estas uñas que me lleva esta chica? ¿Qué, ¿usted qué piensa de esto?
De bruja.
De bruja total, ¿eh? Fatal,
sí. No sé dónde está la estética, la verdad.
Yo tampoco. Yo no sé dónde está la estética tampoco, ¿eh? Bueno, este estilismo.
Estamos perdiendo todo.
¿Y Zetangana, qué?
A mí me mola muchísimo.
És que és fort que ella mateixa treia tots els seus melons, no fer tan gana. Clar, el Jordi Moltó, que és un dels que fa els vídeos de l'Hormiguero, ell deia a la tarda d'aquí de Catalunya Ràdio que va ser idea de la Rosalia tot això. És fort, eh?
És molt fort, i jo d'aquest milió, mig milió són meves, les visualitzacions. Ho he vist tantes
vegades. Jo també, jo ho he vist més d'una vegada.
És que enganxa molt veure les seves cares, les seves reaccions, la gent que no la reconeix, és com, és la Rosalía, com pot ser que no l'estigui reconeixent?
Saps que em va fer molta gràcia que ella des d'Antena 3 anava dient que anava vestida de Lídia Lozano.
Ai, sí.
Dic-me, l'havia passat de tot. Jo, de Lídia Lozano, ai, boníssim, boníssim. Va, escolta, anem, això era Instagram, algunes de les perles de Rosalía, de quina manera fa servir. Perquè, clar, tu, com a especialista que ets de xarxes socials, clar, teòricament, una estrella com Rosalía té un equip que li ha de portar les xarxes, no? Però és que hi ha tanta empremta d'ella que t'imagines tu fent el post ella.
És que jo, o sigui, estic 100% segura que és ella. O sigui, no... Potser al darrere té un equip d'assessors que li diu, mira, doncs penja això, però la part més de promoció, perquè no s'han descuidit dels stories per promocionar el disc, però la resta de coses jo crec que 100% ella, a part...
Potser d'Aikiri, la seva germana, o la seva mare, que és...
La moto mi madre, no?
Està seguint a Instagram a la mare?
La mare és brutal, també.
Sí.
Però a mi, per exemple, una cosa que m'agrada molt de la Rosalía és com escriu, la seva manera d'escriure els copies de les publicacions, és que escriu com escrivíem nosaltres al Messenger quan érem joves, o sigui, és com... Em veig reflexada amb ella.
Però és molt fort perquè hi ha molta gent de moltes edats que s'hi pot veure reflectida. Perquè jo, per exemple, avui que mirava el vinil, tot el vinil està fet a mà com si fos amb el boli Vic, com si fos un lavabo,
sí.
No? I això és molt de, no sé, també de la meva època d'adolescència, no? Sí. Que anàvem amb les carpetes així, posades així sobre els pits, no? És el moment carpeta. I veig que també té aquesta estètica quan és molt més jove, no?
Sí, és que, de fet, el factor nostàlgia ja sabem que funciona superbé, molt. I ella, amb petites referències, sempre ho deixa d'alguna forma o altra, no? I crec que és molt intel·ligent per la seva part, també.
Va, anem a Twitter. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Què fa la Rosalía a Twitter, Belén?
Doncs mira, molts artistes no utilitzen aquesta xarxa perquè hi ha molt hate, ja ho sabem que és el camp del hate, però la Rosalía no li té cap por i tuiteja tot el que se li passa pel cap. Una de les accions amb les que més ho ha petat, ho comentàvem abans, és popularitzar el concepte motomami. O sigui, ha anat escrivint un decàleg de 20 ítems on definia què era una motomami, com per exemple aquest. Una motomami cuida a altres motomamis. I a partir d'aquí tothom va començar a fer les seves definicions i reflexions que ens representen a tots i totes, i ella va anar donant retuit a aquestes frases. Bàsicament, ha aconseguit amb això fer que el seu projecte tingui una personalitat col·lectiva.
Clar.
Molt, molt important.
No, i el fet aquest que també retuiteja coses d'altres,
sí,
fa que tu vulguis publicar i mencionar-la a ella,
sí,
no? Per si ho veu, doncs que hi ha artistes que no en miren, no?
Sí, i és interessant perquè no només retuiteja gent que la etiqueta, sinó a gent que no la etiqueta, però sí que utilitza la paraula motomami o Rosalía. Això significa que ella s'està buscant, que té interès per veure què pensa la gent sobre ella i donar-li veu, també. És molt important. I crec que també és molt prudent perquè es podria ficar amb moltes baralles pels hates, però és que ella no els hi dona veu, no els hi dona bola i no li importen. I això també és molt de ser una persona molt madura, crec.
Sí, no sé qui li preguntava, no?, que què em pensava, per exemple, del beef, no? I deia, ui, no.
No.
O sigui, és molt positiu, però tenir unes xarxes positives tenint hate també és difícil, no? Sí. I en canvi té una manera de fer-ho, no sé, és difícil aconseguir això.
Sí. I mira, una altra cosa que a mi em fa molta gràcia personalment, una altra cosa que potser no sabeu, és que a Twitter existeix un compte que no és seu que es diu Tweets de Rosalía Explicados, ¿vale? I és un compte que es dedica a contestar els tweets que fa ella explicant literalment el que volen dir. Això va néixer perquè fa temps tuitejava coses que ningú entenia i ells s'encarregaven de traduir-ho, no? El que passa és que ara ja escriu coses més normals i aquest compte explica literalment el que està dient. És que és molt graciós. Per exemple, diu... Hoy he ido al parque y me he comido una bolsa de pipas. Doncs aquest compte contesta aquest tuit i diu Rosalía dice que ha ido al parque y que se ha comido una bolsa de pipas. O sigui, realment diuen lo mateix, saps? Però és per si de cas queda un dubte del que està dient la Rosalía, si hi ha indirectes, si no, ells ho expliquen tot.
Hi ha gent molt creativa, perquè, per exemple, també em fa molta gràcia, mira, si algú ens està escoltant i és qui porta aquest compte, però com que és en català, potser ens pot estar escoltant, hi ha un compte que tradueix tots els tuits d'Ibai en català.
Ah, molt bé. Ostres, no sabia aquest.
Cada vegada que fa un tuit Ibai, és Ibai Llanos Cat, algú així es diu, el compte. És que ara no recordo bé, però em fa molta gràcia, perquè fa tots els tuits en català. Potser és el que t'està escoltant que fa aquest exercici.
Doncs el convidem que vingui.
Sí. Va, escolta, anem a la xarxa que ella, diríem que... ha, no sé si... Bé, ha polaritzat. Anem a TikTok, que tinc un lío T'he fet moltes preguntes.
D'acord.
Tinc molt liu amb aquest directe que es va anunciar. Et vull preguntar moltes coses. De fet, no sé si podem dir ja que Rosalía és una mica fitxatge de TikTok o és la mateixa Sony que ha volgut fer coses a TikTok.
Jo crec que és un mix, entre els dos. Una mica els dos.
Però clar, s'anunciava un concert, no? Primer a la una, llavors la gent es va queixar al teu país, hauria de ser abans, després va ser a les 12. I en allà, clar, es va anunciar un concert, però això no era ben bé un concert.
A veure, és que la gent es pensava que era un directe de veritat.
Clar.
Però no era un directe de veritat, era un concert gravat prèviament. Òbviament, amb l'estètica que tenia, havia d'estar gravat prèviament. I no és la primera vegada que es fa. De fet, Justin Bieber fa uns 2 anys ja en va fer un així, que ho va petar moltíssim. I normalment els concerts que es fan a TikTok són prèviament gravats.
Però clar, mira, tècnicament, jo he de ser sincer, jo ho estava mirant en directe, no? I jo, o sigui, tu dius, quanta gent hi va haver?
Hi va arribar a haver 1,5 milió de persones en directe.
Clar, però jo en el moment que mirava, allà veus que hi ha 80.000 persones i que va pujant.
Clar.
O sigui, perquè es va retroalimentant a mesura que avança les hores? O com
Exacte,
funciona
perquè
això?
Perquè també ho estan mirant d'altres països.
Ah, jo només veig els que miren a Espanya.
Sí.
Ah,
i de fet,
no en tenia res, i això.
De fet, ahir a la nit estava a TikTok, bueno, com sempre, no? De fet.
I ja la... dius a TikTok.
No és una novetat. I a la 1:30... A la 1:30 estava en directe i ho estaven tornant a emetre. O sigui, que fan retransmissions una altra vegada. O sigui, ho estan tornant a fer en directe.
Jo vaig sentir que tu deies això d'1,5 milió i dic, no ho entenc, perquè jo pensava, com pot ser que només hi hagi 80.000 persones endollades en aquest directe, clar, quan és una cosa mundial? I fins i tot ho vaig arribar a dir aquí a la ràdio, vaig dir, em sorprèn això. Clar, va per països,
clar,
el número 1.
I després això, que estan fent més emissions, o sigui, estan amortitzant al màxim aquest contingut.
A mi em va fer molta gràcia això del directe, que el primer que sortia un missatge, que vaig fer captura i tot, perquè em va fer gràcia, no?, que deien, agafa el teu mòbil amb les dues mans i ara viuràs com una experiència, no? I el que passava, no?, és que...
Havies de girar.
Però no era perquè el posessis en horitzontal en lloc de vertical, sinó que anaves donant voltes perquè el concert donava voltes la imatge, no? Era molt curiós, això.
Sí, que et facin interactuar directament amb el teu dispositiu fa que estiguis més a prop de l'artista, també. O sigui...
I després he vist que no sé qui a la tele la posava de cap per avall. Dic, ostres, com que sortia de cap per avall, però tu amb el mòbil el giraves i no sé qui va posar. El directe de Rosalía sortia de cap per avall.
Clar, i abans de començar també van tindre una intro amb cares conegudes com l'Ibai, el Camilo, la Lele Pons i amb qui havia d'acabar.
Clar, amb el Rou, no?
Clar.
No, i també em va sorprendre que, per exemple, eren com directes que havien tingut problemes tècnics, no? Que no es veien tampoc molt bé, però això donava un punt de naturalitat i de...
Clar.
Són com tu, que també tens problemes tècnics,
sí,
no?
Sí, clar, de naturalitat, i després veus aquella superproducció i dius, ostres, quin canvi, no? Això està superbé. I el que a mi em va agradar molt del Rau Alejandro és que ell li pregunta directament amb què ens va inspirar per fer hentai.
Clar.
Tu saps, no?
No.
Jo no ho diré.
Bueno, és porno, no?
És porno. Però clar, li pregunta el Rau Alejandro, feu les vostres
suposicions. Ai, però jo vaig veure això. No vaig... Jo, no sé, devia estar mitja dormida.
Doncs és interessant, eh?
Ah, val.
El que és guai és que, clar, que al final de tot sortir el Rau és dir, ostres, aquesta noia sap que tots estàvem esperant que sortís el seu nòvio. O sigui, i ens ha donat...
Sí.
Ha donat als fans el que volíem. O sigui, és una crac en fer això. I, a part, no sé si ho recordes, que va confirmar la seva relació amb el Rau amb un challenge a TikTok.
Ai, és veritat.
Allò del cor, que feien una volta i feien un cor. O sigui...
Sí, que després la gent no ho va imitar també, això. És veritat. No, són bastant tiktokaires els dos, no?
Sí.
I clar, també ara, abans d'entrada, estàvem especulant sobre aquesta mena d'entrevistes que ha fet en un hotel, no?, com una estrella de Hollywood de 10 minuts, i que ningú li ha acabat preguntant explícitament per Rau Alejandro. No sé si era, entre cometes, ho va demanar, no ho sabem, però ningú ha volgut entrar a això, no ho sabem.
Jo és que crec que ho té tan naturalitzat i surten tant ells dos que és que ja no cal preguntar res. No són aquestes parelles que s'amaguen, no? que la gent pensi que estem junts o que no. Ells, com ho expliquen, és que és tan obert que no cal preguntar, ja ho veus.
Hi ha gent que deu monitoritzar les xarxes dels dos i va seguint la seva vida.
Sí.
O sigui, és com un col·laborat, no?, també.
I com un dia es facin un follow, ja l'hem liat, eh?
Ui!
Ui.
Bueno, no cridem el mal temps.
No.
Escolta, què penja per això ella a TikTok? Quina anàlisi l'has fet?
Doncs mira, li encanta fer duets graciosos amb fans o vídeos virals de la plataforma. Sobretot li agrada molt fer vídeos duos amb gent que es fa les ungles, però però no ho sé, en plan amb Nocilla o coses molt estranyes. O sigui, ella fa duet i comença a riure sola. O sigui, aquests vídeos els li encanten. Després també fa balls, fa vídeos amb el Rau, li agrada ensenyar llocs on va dinar també, i penja avenços dels seus singles i amb cada un d'ells fa un challenge que sempre es torna viral. I amb això aconsegueix que abans de que les cançons s'estrenin, la gent ja se les sàpigui i les tinguin al seu subconscient. De fet, abans parlàvem de hentai i precisament va pujar un fragment amb la part més polèmica, que és la de Te quiero ride com a mi bike.
Sí, ai, però en aquest vídeo, allà a la neu, és que això, o sigui, m'encanta aquest moment.
Va ser surrealista.
L'he vist mil vegades, també. Allà nevant, és que té com un punt així, com melancòlic, no? O sigui, la música, deia... Vaig sentir que deia, vull que soni com una cançó de Disney dels 50. I realment sona així, com una cosa retro, no?
Sí. Oi. Però fixa-t'hi que era com un missatge encriptat, en plan, què està dient aquesta noia? Què li passa? Està segrestada? Estàs bé?
Li està dient coses al Rau. Està dient coses. Que no sabem.
I clar, va aconseguir que tothom parlés d'aquella frase i que quan ha sortit tothom volgués escoltar hentai al completo.
I una cosa, tu ara que ja has escoltat tot el disc de la Rosalía, veus que és evident que TikTok ha marcat? És a dir, hi ha molts talls que poden ser 15 segons. Tu ho veus així?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que la Rosalía en concret, però molts artistes ja només composen pensant en 15 segons, en fer un repte, en fer una frase que algú pugui fer un vídeo. O sigui, crec que TikTok està canviant la indústria musical i la Rosalía també, clar, és que ho està fent.
Ara m'apunten que el conte que deia és @ibai en català, eh? Va, anem, ara sorprendreu, perquè les dues coses això últimes de les seves xarxes hem de parlar... No us flipeu, eh? De Facebook. Facebook. Rosalía també està a Facebook. De quina manera està a Facebook i l'utilitza?
Doncs mira, la Rosalía a Facebook té 3 milions de seguidors. O sigui, perquè la gent diu Facebook està mort. Jo no crec que estigui mort.
No.
No?
No, jo sempre dic que no.
És que si la Rosalía ho fa servir, doncs què fem? Per què no hi hem de ser? Clar que sí, ara en sèrio. O sigui,
el fa servir perquè ella ho sap, que allà hi ha un munt de gent encara.
Clar,
no?
Clar. Uh-huh. No menyspreu Facebook perquè encara té molt per oferir i, de fet, o sigui, jo crec que la gent té com malament de que hi ha gent molt gran, però també hi ha gent jove. Però que potser no publiquem continguts, però sí que els consumim, així que no ens hem d'oblidar d'aquesta xarxa.
I que per tenir, sempre ho dic, no? Per tenir botiga Instagram, alguna cosa Instagram has de tenir Facebook,
exacte.
També una pàgina de Facebook.
Has de tindre pàgina, així que no ens oblidem.
Que difícilment es morirà. I ara amb Meta, o sigui, i amb les ulleres també s'ha de tenir.
I tant.
A veure, anem al canal de YouTube.
Sí.
No? Que és important, el canal de YouTube.
Mariola, et faig una pregunta.
A veure...
Si l'encertes, et convido a sopar, vale?
Ai.
A veure, quants milions de reproduccions creus que acumula el seu canal de YouTube?
Ostres, entre tot. És que no sé, molts milions, no sé si... Hòstia, no sé si arriba als 1.000 milions, no? Potser és molt bèstia, no? 1.000 milions.
Et dono una pista, té 9 milions de subscriptors.
Ah, no ho sé.
No ho saps?
És molt difícil saber això.
Val, doncs el seu canal de YouTube acumula més de 3 bilions.
Ah,
bilions. No sé quants zeros hi ha aquí,
no, llavors són 3.000 milions, no?
3 milions
són 3.000 milions.
Això, doncs, ostres. 3 bilions de reproduccions.
Que fort.
O sigui, és una barbaritat. I estic molt orgullosa d'ella perquè és de les poques persones que utilitza la pestanya de comunitat de YouTube.
Ah, què és això?
Veus? És que ningú sap d'aquesta funcionalitat.
Què és?
O sigui, tu a YouTube pots penjar vídeos normals, però també hi ha una pestanya que es diu Comunitat, on tu, és com un muro de Facebook i tu pots pujar fotos, enquestes i publicacions amb text i ho veu la gent que està subscrita.
Ah.
I és l'única artista, crec, que fa servir aquesta funcionalitat. Així que, Rosalía, tens un 10 a l'assignatura de YouTube.
Has vist que ha sigut posar les cançons més tranquil·les de Rosalía i ens estem aquí en plan com si estiguéssim al sofà, en plan relaxades.
Sí.
Ens hem relaxat. Ho dic perquè ja tenim el rock connectat, perquè avui ens ha de parlar una cosa dels creadors. Bé, volies parlar també del moment àvia, no?
Així sí, ràpidament. Sisplau.
Va,
sí, perquè
per
a la cançó... G3N15.
Genís. Ja. Nosaltres podem dir Genís.
Ah,
perquè...
Genís, clar.
Què vols dir?
No ho sabia.
He dit una cosa nova. No, clar, jo crec que ho he posat així perquè la gent no deu saber com...
No ho sabia.
Que el seu nebot es diu Genís.
Ah, molt bé.
No, però això ho sabem perquè vam posar aquesta nota de veu i vam demanar àvies de Catalunya l'altre dia que també fessin, diguessin, coses als seus nets. I clar, hi ha aquest fragment en català, però jo avui, veient totes les entrevistes que he fet com una deconstrucció d'entrevistes que li han fet, he vist que a l'Àngel Carmona de Ràdio 3 li parlava de l'espiritualitat I m'ha fet molta gràcia perquè ella ha dit això.
Mi abuela siempre de pequeña me decía: Àngel de la guarda, dolça companyia, no ens desempareu ni de nit ni de dia, no ens deixeu mai sols perquè ens perdaríem. Bona nit i bona hora fins demà si Déu vol. Mi abuela siempre que me quedara con ella. Por la noche siempre me decía eso.
Sempre li deia això, però li feia un petó al front i marxava. Ah, és que a mi em passava el mateix.
Ah,
que quan
sí?
he sentit això dic, és el mateix que em passava a mi, no? És que he trobat molt fort.
Ah, guai, a mi m'agrada molt la Rosalía, que sempre d'alguna manera o altra tinc present el català, perquè clar, aquesta cançó a Spotify ja té més de 2 milions de reproduccions. O sigui, la visibilitat que li està donant a la llengua catalana és brutal.
Brutal.
O sigui, i que després la critiquem perquè digui cumpleanys, sembla una mica
no.
lleig.
I que ningú ha dit res, de lo de la nota de veu de l'àvia, o sigui, de dir per què català, que no ho entenem. O sigui, és molt
clar.
Fort, ningú ha dit res.
Clar, clar, clar. Ningú.
És molt fort. Va, al Pop-Up estem envoltades de creadors i creadores de contingut digital perquè no es pot parlar sense conèixer. I clar, ara que estàvem impregnades d'aquest bon rotllo de la Rosalía, ara veurem quina és la polèmica que hi ha a les xarxes fa dies. Tu també pots posar-hi salsa, Belén. Connectem amb un altre creador, va.
Roc Massaguer, expert Pop-Up. Creadors digitals.
Hola, Roc, què tal?
Hola, Mariola, què tal, com anem?
Que, o sigui, això s'ha escoltat des de fora, sona que som molt fans, la Belén i jo, de Rosalía, o ho hem intentat fer de forma professional, això?
Ho heu explicat molt bé, però és que hi ha molta gent que és molt fan de Rosalía. M'agraden molt perquè realment el que fa aquesta noia a xarxes, més enllà del món de la música, és espectacular, vull dir que està molt bé.
Bé, un dels creadors que té actualment més seguidors a Twitch i que ha pujat com l'escuma els últims temps, n'hem parlat molt els dijous amb el Roc, ha dit això.
Es una puta cagada y me he dado cuenta. Es que no os puedo decir otra cosa. No lo digo ni por quedar bien, porque me suda la polla. No lo digo por intentar limpiar mi fachada. Me suda los cojones. Es que realmente cuando la cago tengo que decirlo. Creo que lo hago pocas veces, pero esta vez tengo que hacerlo.
Me chocas...
Lo he hecho varias veces en mi trayectoria, por desgracia, pero no me queda más remedio, tíos. Es que es la puta verdad.
Chocas la cagada. Explica'ns què ha passat per tots els públics.
Lo siento.
Doncs, bàsicament dissabte a la nit, fent un directe, va obrir la pestanya de Twitter i algú va veure que havia fet login, havia entrat a Twitter amb un compte que no era el seu. Ràpidament va tancar la finestra, però la gent va anar a buscar aquest compte i es va adonar que era un compte B, com se sol dir, és a dir, un compte alternatiu i anònim, en el qual es dedicava a criticar a tothom que el criticava i anar buscant gent i anar defensant el Xocas, però sense fer evident que era ell, i algunes altres coses, com, per exemple, parlar sobre altres companys i, sobretot, sobre companyes d'una manera, diguem, no molt adequada. Llavors, ell va estar una estona dient no sé de què em parleu, després, dissabte a la nit, va dir, doncs, sí, sóc jo, no passa res. Sí,
o sigui, clar, però algú va dir, o sigui, el Xocas té un altre compte que
sí,
també tuiteja, llavors el tio va
clar
reconèixer.
Primer ho va reconèixer, com dient, què passa, ho fa tothom. Després se'n van a dormir, tot i que diu que va dormir poc, i altra gent, com l'Illo Juan, com l'Ibai, que són grans creadors i amics seus, van dir, escolta, t'has passat, van parlar amb ell, i van dir, escolta, has de frenar, perquè, a més, clar, en aquests comptes ja no és que tu et facis un compte per defensar-te, per poder parlar sense que la gent sàpiga que ets tu, que és més o menys comprensible. És que aquest compte el que feia era insultar la gent sense cap tipus de mesura i totalment fora de lloc, que per altra banda és una cosa que ell també fa quan parla com a ell. Vull dir que
sí, ja ho heu sentit amb el tall.
Tampoc és que hem descobert res molt nou, però sí que és veritat que ha sigut com un toc d'atenció de dir, hòstia, aquest tio que va a 180 i sense frenos i que quan s'equivoca el que fa és accelerar més, doncs potser hauria d'anar frenant.
Clar, Roc,
I això és el que van dir els seus col·legues i això és el que va dir molta gent del seu entorn.
Ja ho vam dir un dia, no?, que on parlàvem del Xocas, no?, que estava pujant molt, que tenia ara un munt de seguidors, però que estava tan al límit que si un dia la cagava, doncs que era... Tu creus que li afectarà aquesta no sé, reputació? La té supernegativa, tothom ha parlat, però encara miro que encara és tendència, en aquests moments.
Sí, per una banda va fer un directe demanant disculpes, un directe d'aquells de disculpes... Em sap greu que estigueu enfadats, però no he fet res malament, quasi, saps? Aquelles disculpes que no són molt disculpes. I al final ell ja ho heu sentit en aquest tall. Ell sempre va endavant, i m'equivoco poc i sempre vaig endavant. Llavors, la gent que és així, quan s'equivoca més fort, perquè no hi ha rectificació. Jo crec que el fet de que la gent del seu entorn, i ja et dic, altres creadors públicament i en privat li hagin dit, tio, has de frenar perquè no et pots tractar així amb la gent, no pots tenir aquesta vida... Espero que l'ajudi, perquè si no és un camí d'autodestrucció que ell mateix ja ho va dir, m'estic destruint la vida a canvi de ser el millor, I bueno, crec que ha fallat en ser el millor i crec que de moment sí que s'està destruint la vida. Per tant, esperem que sí que canviï pel seu bé i també per la influència que té l'altra gent, perquè molta gent el veu i també pensa que aquesta és la manera de fer les coses. Defensar-te atacant sempre i no recular mai, doncs és una forma de vida que té un preu, clar.
Però va reconèixer també que està com molt saturat, no sé si acabarà desconnectant uns dies, però clar, és el seu negoci això també, no?
Clar, ell va anar al podcast del Jordi Wild i ho va dir moltes vegades, que ell viu per això. O sigui, ell es va fer viral perquè va dir que gasta 900 euros al mes en menjar que li porten a domicili, que no té temps ni per baixar la brossa, que no té temps ni per cuinar, que no surt de casa, que tot el que fa és això tota l'estona, que l'està consumint, però ell aguanta perquè té un objectiu. Vull dir que si ell mateix ja t'està dient que s'està consumint, doncs imagina't, no? No té bona pinta, perquè també sembla una persona... No el diagnosticarem des d'aquí, però amb falta de confiança, amb algunes inseguretats, amb alguns complexes, i això no ajuda. Uh-huh.
Bé, mira, ara, volies parlar d'un altre conflicte i ara m'ho apuntava la Belén. M'ha ensenyat el mòbil i em diu el que tu vols explicar. Res, per acabar, ja anem cap a la mòbil. Hi ha hagut també un altre conflicte, no?, que són tendència. Explica-ho.
Sí, Willy Rex i The Gref són dos dels creadors més grans a YouTube. Fa molts anys que es coneixen, havien tingut desavinences, tothom ho sabia, però la cosa semblava que no anava més. Normalment, quan tens desavinences, no menciones a l'altre i ja està. Però resulta que van coincidir en un torneig de Call of Duty, en el que també vaig estar jo. El The Gref va anar punxant una mica l'altre, fins que l'altre va dir, ja me n'he cansat, i va començar a posar un fil de Twitter, ets una rata, ets mala persona, has fet això, has fet allò, i l'altre li va contestar amb un vídeo humorístic en el qual acabava ensenyant el cul. Va ser molt sonat perquè estaven totalment fora de lloc, totalment passats de to, ells mateixos es van adonar que s'havien equivocat i van eliminar tots aquells continguts, ja no els trobareu si els busqueu, la qual cosa demostra que ells sabien que és un error, però va ser molt sonat perquè de cop és com veure dues persones que tenies per més o menys tranquil·les dir, mare meva, què ha passat?
Belén, va, digues alguna cosa de les dues conflictives.
A mi aquest del The Gref i el Willy em va saber molt de greu perquè jo sóc molt fan dels dos. De fet, els he conegut, els dos, en persona i hi havia un molt bon rotllo i era com pot ser que passi això ara mateix? No m'ho puc creure. Era com veure el papa i la mama discutir, saps? Realment.
Exacte.
Perquè per mi el Willy Rex és com el pare de YouTube i The Gref és la persona que a mi em va ensenyar a jugar a Fortnite. Vull dir, que els ja tinc molt de pressa i no m'imaginava que arribarien a aquest punt, saps?
Ja.
Em va saber molt greu.
Doncs mira, avui això, la cara positiva de les xarxes i la cara negativa amb tots aquests creadors de continguts als que hem parlat. Mira, idees Fortnite, doncs avui tenim la unitat mòbil precisament a Homo Ludens. No sé si l'has vist ja a l'exposició.
Jo hi he anat i
brutal,
és
no?
brutal. A part és interactiva, ja ho veureu, i a mi em va agradar molt quan hi vaig anar.
Doncs segurament ja hi està interaccionant la Marisa Gil. Gràcies, Roc Massagueut Consumer. Gràcies, Roc.
Adéu, Mariola. Adéu, Belén.
Va, fem una petita pausa i anem a Homo Ludens.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
Doncs bé, ja ens hem teletransportat a la unitat mòbil avui veient aquest univers Homo Ludens. És una exposició que es pot veure actualment al Caixa Fòrum de Barcelona i fins on s'han desplaçat la unitat mòbil del Pop-Up amb la Marisa Gil i el José Antonio Muñoz. Hola, Marisa, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé. Efectivament, som aquí al Caixa Fòrum. Ja hem pogut veure aquesta exposició, l'Homo Ludens, i com deies, és una exposició sobre videojocs. De fet, el subtítol és Videojocs per entendre el present, però això no vol dir que sigui una exposició de videojocs o per jugar amb videojocs.
Ah.
Tenim... No. Ara la Carla Tarruella, que és la cap de continguts d'exposicions d'art de la Fundació La Caixa, ens ho explicarà tot. Hola, Carla.
Hola, bon dia.
Què és Homo Ludens?
Homo Ludens és una exposició que vol reivindicar la importància del joc en els processos de socialització i d'aprenentatge de l'ésser humà. El joc és present en tota la nostra vida. I d'altra banda, el que vol fer és una reflexió sobre els diferents àmbits de la vida en els que el videojoc és present i com aquest impacta en aspectes del nostre dia a dia.
Efectivament, de fet, estem dins l'exposició al principi amb un gran distribuïdor, una mena de passadís molt llarg, on s'obren les cinc sales diferents que tu mateixa decideixes decideixes a quina sala, sala hi vols anar. En aquest distribuïdor hi ha 5 grans vitrines, i cada una defineix un concepte, una característica dels videojocs. Per exemple, pues, hi ha la vitrina de la simulació, la vitrina de l'habilitat o la de la configuració, i dintre de cada vitrina hi ha un joc tradicional i el seu equivalent en videojoc. Per exemple, s'entendrà millor, a la vitrina de la simulació, pues, tenim una casa de nines, seria el joc tradicional, i el seu equivalent serien els Sims.
Escolta, Marisa, se sent com una remor de fons.
Sí,
no, és perquè expliquis una mica què és això, què és alguna cosa de l'exposició.
Sí, sí, a cada sala, el distribuïdor és la part més silenciosa, diguéssim, però a cada sala hi ha diferents instal·lacions fetes per artistes, algunes fetes fins i tot expressament per l'exposició, i clar, evidentment, doncs, totes tenen el seu so. A més, ara estem bastant tranquils, perquè la gent està dintre d'aquestes sales, però hi ha, per exemple, una escola per aquí voltant que en qualsevol moment ens poden interrompre una mica. Dèiem això, que no és per jugar, però sí que és interactiva. Quan entres, només entrar, et donen una mena de dispositiu, es diu coin, que és com una rodona que et penges al coll, com si fos una acreditació, i a cada sala et fan una pregunta. Abans d'entrar, entres, mires el que t'explica la sala, i al sortir et fan una altra pregunta. Amb totes aquestes, i tu
respons, clar, sí, és com tipus test, no?
Sí, són sí o no, o sigui, són preguntes amb dues sí o no, o dues opcions.
Sobre els teus hàbits de joc o sobre alguna cosa que tingui a veure amb els videojocs?
Per exemple, la sala que porta l'epígraf Juguem Creant, abans d'entrar et pregunten: els videojocs poden estimular la nostra creativitat? I tu tens l'opció de dir sí o no. Llavors entres, mires el que hi ha, que és molt interessant, i quan surts et pregunten, abans de sortir et diuen: en el futur utilitzarem els videojocs per solucionar problemes o per eludir-los? I tu respons, acostes el teu coin a la
resposta
que
creguis,
que tu creus. Llavors, quan has acabat de veure totes les 5 sales, arribes a la sala final, on hi ha una gran pantalla, i acostes, volques allà totes les respostes que has donat, que estan gravades al coin, i et dona el perfil de jugador que series. Sí, sí, molt
el teu avatar.
Exacte, i amb un avatar, llavors, per exemple, tens el perfil escèptic, alternatiu, fan absolut, empàtic, ocasional o creient. No diries mai, Mariola?
Què t'ha tocat?
No, m'ha tocat, no, que això...
Què t'ha sortit? Què t'ha sortit? Què t'ha sortit?
Fan absolut, òbviament.
Que bé, som molt fans dels videojocs, però també d'aquesta exposició, perquè va molt més enllà, no? Perquè el videojoc és ja el dia a dia entre nosaltres, no? I per tant, aquí penses molt, suposo, mentre estàs a Homo Ludens.
Et dona això, la Carla, et donen...
Sí, el que pretén és que en cada una de les sales puguis reflexionar sobre com aquests videojocs, no només els videojocs d'entreteniment, sinó com el videojoc com a llenguatge o la inspiració dels videojocs pot impactar, doncs, amb la creació artística o amb la investigació científica, fins i tot. Hi ha una part de l'exposició que parla de videojocs que s'han fet servir per a investigar diverses malalties i amb les quals s'ha pogut arribar a conclusions. Hi ha una de les sales, que és Juguem amb la identitat, que el que parlem és de com es desdibuixen els límits entre la nostra identitat en el món físic i la nostra identitat en el món virtual. No parlem d'una identitat real i d'una identitat virtual, perquè entenem que la identitat en el món físic és una identitat que no deixa de ser una construcció, també, no? La identitat que nosaltres construïm en el món físic, i la identitat en el món virtual, a vegades, fins i tot en casos, pot arribar a ser més real que la del món.
Clar, Carla, jo ara m'estava imaginant que, evidentment, els que juguen, els que acostumen a jugar dia a dia a videojocs, que cada vegada són més i que ja forma part, diríem, de la prioritat de l'oci actualment, no?, en la nostra societat, però també potser és una crida a gent que fins i tot que no jugui, no?, que se li obri una mica la ment, no?
Absolutament, és el que una mica una de les reflexions que surt d'aquesta exposició és que nosaltres podem pensar que no juguem, que no som jugadors de videojocs, i a poc a poc vas descobrint que hi han moltes aplicacions, o hi ha Ubers, aplicacions d'aquestes de comprar al supermercat, o les puntuacions que rebem a les xarxes socials.
Home, per exemple, la tinderització de la societat, no? S'ha dit, fins i tot, no?
Sí.
De triar
sí,
això o això, això o això, el mateix que feu en l'exposició.
Exacte, parlem de l'absurditat d'aquests gests, no?, que fem servir, doncs, per estar informats, movem el dit cap amunt, no?, i anem baixant amb un Twitter o per escollir l'amor, no?, movem el dit a banda i banda amb Tinder. Llavors, al final, entres pensant, moltes vegades el públic pot entrar pensant que no és jugador, i després te n'adones que, de fet, hi ha un àmbit que es diu Juguem sense adonar-nos-en, en el que expliquem que el món s'ha videoludificat, que és aquest concepte que parla de com el àmbits que no estan necessàriament vinculats amb el joc s'han convertit en jocs, no?, dintre de la feina, de l'educació, de la socialització, en molts aspectes.
I malgrat aquesta presència constant del joc, no sempre es percep de forma positiva. També té una càrrega, ja no només el videojoc, sinó el concepte jugar, no sempre està ben vist.
Sí, i una de les preguntes, ara la Marisa estava llegint una de les preguntes que es feia a l'àmbit de Juguem Creant, però una de les preguntes que hi ha un dels àmbits que es Juguem amb els marges, que és una sala que parla de videojocs que s'han fet servir per sensibilitzar en diferents aspectes, una de les preguntes que es fa és: els videojocs ens ajudaran a empatitzar amb problemes que ens són llunyans, o farà que banalitzem aquests problemes?
Pregunta,
no?
és brutal.
I realment tu...
ara mateix ho estem veient amb TikTok, per exemple, que podem seguir la guerra d'Ucrània, però això realment ens acosta o estem banalitzant perquè ho estem veient?
Sí, estem videoludificant algunes realitats, però d'una altra banda també ens acosta, ens pot acostar a realitats que no hauríem imaginat mai. Hi ha un videojoc que parla dels futuribles de les poblacions indígenes, que com haurien pogut estar aquests futurs com haurien pogut ser aquests futurs alternatius de poblacions que no haguessin patit una colonització, no? Doncs igual mai hauríem fet aquesta reflexió.
No, home, llavors no només és positiu, sinó també alguns dels riscos, com per exemple que sempre quan es parla de videojocs també hi ha l'altra lacra, és parlar de si estàs enganxat als videojocs, no? També és com sempre va amb això, que si per exemple tota la gent que juga molt està esperant sempre com una recompensa, no? Que si tot ha de ser divertit després també en l'educació. És a dir, que el món del videojoc de totes maneres és una exposició que parla més del tema de d'oci, no?, dels videojocs.
No necessàriament. Parla justament de que la indústria del videojoc...
Clar, com que diu homo ludens, però... jo he pensat, homo ludens, que té a veure amb el llibre, suposo.
Sí, té a veure amb el llibre. De fet, agafem, no?, hem agafat en préstec aquesta expressió que va encunyar Johann Witting a principis del segle XX, que realment el que explica és que el que us explicava a l'inici, que l'ésser humà és jugador per naturalesa, no?, i és una cosa que ens defineix no només a nosaltres, però ens defineix a nosaltres d'una forma molt, molt important.
I què diuen les persones que venen? Quin tipus de persona està venint, a part de les escoles, com comprovem ara mateix, quin tipus de persones venen? Venen les famílies, els pares amb els fills, o gent jove? I què us diuen?
A CaixaForum tenim en general un públic molt, molt variat, venen moltes famílies, venen moltes escoles ja de sempre, però el que sí que estem notant amb aquesta exposició és que ha vingut més gent jove, gent més jove de la que a vegades ve a altres exposicions. No...
Surten convençuts? S'esperaven o realment surten desubicats?
No, jo el que notem nosaltres és que és una exposició que genera molt debat, i el fet de que generi molt debat fa que el públic surti molt satisfet, perquè has estat mirant un contingut que t'ha fet pensar i t'ha fet compartir opinions, i no és una exposició que doni una visió concreta dels videojocs, ni una mirada positiva.
Això està bé, que deixi lliure, no? Lliure, que la gent gent pensi. Sí. Jo ja tinc unes quantes coses al cap posades, o sigui
sí.
que...
Clar, és que tothom té una opinió de videojocs. Realment és un tema tan contemporani que tothom té una opinió, llavors volem escoltar aquesta opinió.
Genial. Doncs avui us proposem
fins
això,
Homoludens. Fins al 18 d'abril, dilluns de Pasqua, aquí al CaixaForum de Barcelona, però també anirà a Lleida, Girona, Tarragona i altres parts de l'Estat, Sevilla,
sí,
València,
Saragossa,
Palma...
Ah, genial.
Sí,
Palma, doncs va, us ho proposem. És una proposta pop-up, Homoludens, al CaixaForum. Moltíssimes gràcies, Marisa Gil, la Carla Terruella, José Antonio Muñoz, una abraçada.
Gràcies.
Igualment. Adeu. Va, això és el pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Queden 2 minuts on ens capbussarem a les xarxes per saber què és tendència. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i aquesta etiqueta que és tendència en aquests moments. I encara amb més de 36.000 tuits el hashtag Dia Mundial de la Poesia que va ser ahir, Sílvia Creus.
Doncs sí, també són tendència Pontevedra, Estíbaliz Palma, Antidisturbis i Comissària, arran de l'exclusiva del diari Oponès que publicava aquest àudio execrable de la comissària en cap de Pontevedra, Estíbaliz Palma, que parlant de l'actuació política a Catalunya l'1 d'octubre en un sopar deia que ja els agradaria algunes catalanes que les violés un antiavalots i ja l'han cessat.
Home, m'estranya. Comença a ser tendència aquesta etiqueta. FCB femení.
Doncs sí, aquest vespre a les 9 juga l'Alfredo Di Stéfano al partit d'anada dels quarts de final de la Champions femenina contra el Real Madrid, un partit que es podrà veure per DAZN. Per cert, que fins a les 9 menys un minut d'avui es pot participar a la web de la CCMA a la porra del Madrid-Barça d'avui i guanyar 2 entrades dobles VIP per al partit de tornada del dimecres 30 de març, que serà a 6:45 de la tarda al Camp Nou.
I també hi ha conversa a xarxes amb l'etiqueta Huelga Transporte.
I relacionat amb això és tendència el nom de Danone, que denuncia la falta de llet i avisa que haurà de parar l'activitat a totes les plantes d'aquí 24 hores si continua la protesta dels transportistes, tot i que no falta qui piula que donar la veu d'alarma sobre l'escassetat de subministrament s'ha convertit en una tàctica de màrqueting més perquè tothom es llanci a comprar un producte.
Això és el que diuen les xarxes i avui a les xarxes us preguntàvem portes mans lliures al cotxe o a la moto i aquests són els resultats. El 74% a Twitter diuen que sí, 61% diuen que sí a Instagram, 65% diuen que sí a Facebook. És que clar, si ara ja toques el mòbil dins del cotxe o amb la moto, doncs et poden caure 6 punts. Ben fet. Tornem demà a la 1. Adéu-siau, us deixem amb el Catalunya a migdia.